Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Vals.
Bon dia de temperatures a ratlla. Arriba aire fred en alçada que ens deixarà un cel parcialment ennuvolat a la tarda i amb més inestabilitat, sobretot dissabte a la tarda.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal? Les 8 d'avui, que és divendres, divendres 16 d'abril del 2021. Un dia en què allò... després ens ho ampliarà l'Albert, però sembla que el temps de primavera doncs, no acaba d'arribar. Ahir vam quedar-nos amb valors d'entre 14 i 16 graus i avui, al matí de divendres, encara amb força sol, però al llarg del dia anirà entrant una massa d'aire més fred a nivells mitjos i alts, que farà que creixin els núvols i deixarà un estat de cel variable o mig variable. I demà, possibilitat clara de xàfecs. A Pals ara mateix tenim 9 graus, a Palafrugell també 9 graus i a la Bisbal d'Empordà 9 graus. Avui al Supermatí us explicarem la reacció del conseller de Territori i Sostenibilitat al anunci dels de 5 alcaldes del Baix Empordà que presentaran al·legacions contra el pla director de la Costa Brava. El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, recorda als ajuntaments que el pla director de la protecció de la Costa Brava és plenament vigent i que si hi ha alguns dubtes, doncs que es buscarà la fórmula per esvair-lo. Això després que 6 municipis del Baix Empordà denunciessin que el pla director és poc clar i no descarten portar-lo als jutjats. Avui parlarem amb un d'aquests alcaldes, que és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Avui, un dia en què també repassarem l'agenda del cap de setmana, una agenda que ja es va animant, per exemple. Encara no és aquest cap de setmana, queden 2 caps de setmana, però Palafrugell ja ha anunciat el Flors i Violes, ja ha anunciat el cartell d'aquests Flors i Violes que es farà el 30 d'abril, del 30 d'abril al 2 de maig, i aquí a Ràdio Capital estem preparant una programació especial per aquells dies i també tot d'activitats en el nostre nou estudi, que per cert ja podeu anar a visitar perquè hi som sovint, que és el Centre Cavallers de Palafrugell. Les 8 i pràcticament 3 minuts. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Paula Balsebre.
Bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, recorda als ajuntaments del Baix Empordà que el pla de protecció de la Costa Brava és plenament vigent.
El conseller entén que puguin sorgir alguns dubtes tècnics a l'hora d'aplicar-lo i s'obre a buscar la fórmula per esvair-los, per exemple, amb una circular. Calvet remarca que el pla és una gran fita i insta el diàleg per desplegar-lo.
Si els alcaldes tenen algun tipus de preocupació, se suposa que de la mateixa manera que fins ara, per poder-lo aprovar i que esdevingui planejament vigent, hem dialogat, continuarem dialogant.
Això després que 6 municipis del Baix Empordà denunciessin que el pla director és poc clar i no descartessin portar-lo als jutjats.
Sí, Palafrugell, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Pals i Calonge denuncien que alguns aspectes del pla director urbanístic de la Generalitat són poc clars i estudien portar-los als jutjats. Assenyalen que l'apartat d'integració paisatgística contempla aspectes molt subjectius que generen inseguretat jurídica perquè deixa criteri de cada consistori atorgar o no una llicència.
I precisament el dia que sabíem tot això, hem sabut que un jutjat ordena paralitzar les obres del Puig Montcal de Begur.
Recordem que es tractava d'unes obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la part més alta del vessant del Puig de Montcal. Eduard Arribot, advocat de SOS Costa Brava, ha explicat a Ràdio Capital que estan molt satisfets. Tot i així, des de l'Ajuntament, de moment, sí que pararan les obres cautelarment, però recorden que és una interlocutòria de mesures cautelars, no una sentència, i per tant han presentat un recurs d'apel·lació en aquesta interlocutòria.
Avui tenim moltes notícies de protecció del paisatge. Per exemple, Dani Encines, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, diu que volen que es compleixi la sentència de buidatge de l'abocador de Vacamorta.
Ahir vam parlar amb en Dani Encines, l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, sobre l'abocador de Vacamorta que ha generat molta expectació recentment, a causa de la vinculació d'aquest amb el cas Pujol. L'alcalde ha explicat que intentaran que s'apliqui la sentència que obliga a buidar l'abocador de manera ràpida i causant els danys mínims, tot i que la Generalitat preveu que es trigui 20 anys més a netejar la boca.
I el Consorci de les Gavarres ordenarà el massís creant punts d'entrada, però no es planteja restringir l'accés.
Pau Breses, el president del Consorci, ens ha explicat que la voluntat no és posar barreres, sinó fer pedagogia sobre què es pot fer i què no en un espai natural protegit. Una altra voluntat és la de crear una taula conjunta que ajudi a potenciar la sensibilització de l'espai natural que és les Gavarres.
I també us hem d'explicar que un incendi de sotabosc crema 1.000 hectàrees a Platja d'Aro, en aquest cas.
Concretament es tracta d'una parcel·la molt propera al càmping Riambau, però que no és propietat de l'establiment. Tres dotacions de bombers i policia local s'hi van desplaçar juntament amb un grup de voluntaris i la situació es va poder controlar ràpidament. Encara no es coneix l'origen del foc.
Palamós rebaixarà un 75% la taxa d'ocupació de la via pública.
Exacte, aquesta mesura forma part del segon pla de xoc contra els efectes de la Covid-19 i serà aprovada durant el ple de dimarts que ve. Aquesta mesura té la finalitat de pal·liar les conseqüències econòmiques de les restriccions per la Covid-19.
I encara parlant de comerç, hem d'explicar que l'Ajuntament de Torroella elabora un pla sectorial de comerç urbà, un pla que partirà de dos elements, un estudi d'hàbits de consum i noves tendències en la compra-venda i una enquesta d'hàbits de consum dirigida als habitants de Torroella o persones que s'hi desplacen sovint. I en cultura, moltes notícies. Per exemple, que Palafrugell tornarà a acollir el Flors i Violes. Exacte, això, que és la notícia que tenim preparada per ara. Palafrugell tornarà a acollir el Flors i Violes amb novetats importants que ens explica l'Eugènia.
Entre el 30 d'abril i el 2 de maig, Palafrugell tornarà a acollir el Festival Flors i Violes amb concerts, decoració i un concurs de cant, que és la gran novetat d'aquest any.
I el que us deia, a Ràdio Capital, estem preparant tota una programació especial per aquest Flors i Violes que us presentarem ben aviat i que farem des del Centre Comercial Cavallers. Ajuntaments i entitats del Baix Empordà organitzen activitats amb motiu del Dia Mundial de l'Art.
Doncs sí, ahir, 15 d'abril, era el Dia Mundial de l'Art i per això hi ha totes activitats relacionades amb el tema programades arreu del Baix Empordà. Farem un repàs de les que podrem trobar a Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal, Palafrugell o Torroella de Montgrí.
Concretament a la Bisbal ja us podem avançar una, que és que el Terracota Museu es torna a adherir a aquest festival, aquest Dia Internacional.
Sí, serà aquest cap de setmana amb una edició mixta que alternarà actes presencials i virtuals. La situació sanitària actual obliga a modificar el format de les diferents activitats per celebrar el Dia Internacional de l'Art, que malgrat tot es podrà dur a terme des d'avui dia 16 i fins al diumenge 18 d'abril. A l'informatiu en donarem més detalls de les dues exposicions principals que s'inauguren aquest divendres al Terracota Museu de la Bisbal.
I marxem a Begú perquè Marina Van Nord dona a l'Ajuntament de Begú una de les seves obres dedicades a Carmen Amaya.
Sí, aquest mes d'abril l'Ajuntament de Begú suma una nova creació artística al seu catàleg. Es tracta d'un dels quadres més cèlebres de l'artista holandesa Martina Van Nord, que ha decidit donar al consistori una de les seves pintures dedicades a la cèlebre bailaora Carmen Amaya. Els que vulguin gaudir de la mostra completa de l'artista, Mujeres Coloridas, un arte moderno, ho podran fer a la sala d'exposicions de les Escoles B.
L'agenda cultural de la setmana.
Doncs sí, perquè al final del programa d'avui, com cada divendres, tancarem la setmana i tancarem el Supermatí amb l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana al Baix Empordà. I ho farem de la mà d'en Roger Rams. Roger, bon dia.
Bon dia. Avui, com cada divendres, aquí a Ràdio Capital, descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Començarem a Palamós, viurem una experiència artística a Palafrugell i acabarem repassant les principals exposicions que tenim en marxa al Baix Empordà.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I de seguida també aquí al Supermatí. Ara, aquí al programa, el que fem és saludar l'Albert Aparicio per conèixer la previsió del temps per aquest cap de setmana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A les portes del cap de setmana sembla que tindrem un temps primaveral poc càlid i allò una mica descafeinat, és així, no?
Doncs efectivament, temps de primavera que sembla que li costa acabar d'imposar-se i de fet ahir ja vam notar que el termòmetre es quedava curt per l'època de l'any amb valors màxims entre 14 i 16 graus. Aquest matí de divendres, de moment, encara en força sol, però al llarg del dia anirà entrant una massa d'aire més freda a nivells mitjos i alts de la troposfera que afavorirà el creixement dels núvols deixant un estat de cel variable o mig ennuvolat a la tarda. El vent de component nord també bufarà amb força entre feble i alguna ratxa moderada tant avui com dissabte. I pel cap de setmana dissabte serà el dia de major inestabilitat amb cel mig ennuvolat, creixement de nuvolades i possibilitat d'algun petit ruixat que serà més probable a la tarda de dissabte. Pel que fa a la temperatura, no és que hagi de fer molta fred, però sí que notarem desconfort tèrmic, sobretot quan no llueixi el sol, amb mínimes de 3 a 5 graus i màximes que, com a molt, arribaran als 14 graus dissabte. Diumenge es comença a retirar la massa d'aire freda i la setmana que ve la temperatura anirà pujant, això sí, progressivament.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari d'opinió aquí al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 11 minuts, ens l'envia en Martí Sabrià.
Els meus records dels jardins de Cap Roig es remunten als anys 70, quan en alguna ocasió havia acompanyat a l'àvia Maria a comprar flors a la jardineria que els russos tenien a la zona del poble espanyol. Són d'allà una bona part de les flors que encara avui engalanen els jardins de Cal Mariner a Mont-ras. D'aquelles anades en recordo els dos rucs, el gos anomenat Nadeon i la senyora Dorothy amb una pamela al cap i un llaç vermell tancant la seva trena. La segona etapa de relació amb Cap Roig, en aquest cas més vinculada al castell, correspon als anys 90 i a la cerca d'un espai nou i plaent per recuperar l'activitat jazzística a Palafrugell. El mític espai de la guitarra al Canadell ja havia tancat i la proposta de celebrar un festival de jazz als jardins fou reeixida. Van ser 9 edicions organitzant el festival, viscudes intensament, que em van permetre conèixer a fons tota aquella immensa finca de 20 hectàrees situada a cavall dels termes de Palafrugell i de Mont-ras, que enceten aquest imprescindible pulmó verd que s'estén de Calella fins a la Fosca. Quan el 2010, amb la concentració bancària a la Caixa de Girona i, conseqüentment, els jardins i el castell de Cap Roig van anar per a mans de la Caixa, vaig voler pensar que havien estat de sort i que això ens permetria conservar obert i actiu aquest espai nostrat. Amb molt bona companyia i convidats per en Pep Uller, màxim responsable de la finca, aquesta setmana he tingut l'ocasió de veure les obres del nou auditori i de les sales de reunions que s'estan enllestint sota la plaça i sota part del castell. Una inversió de 6 milions d'euros en un espai pensat per propiciar el diàleg, la reflexió i la creativitat en un entorn idíl·lic de pau i natura. Sovint, i amb raó, maleïm les entitats bancàries i en critiquem la seva fredor i llunyania. Però ara i avui, com a empordanès, em sento obligat a manifestar i agrair l'aposta que ha fet la Caixa per Cap Roig, no només preservant l'espai, sinó dotant-lo de contingut, és a dir, de vida.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, Texas anuncien la publicació del disc High, del qual n'acaben de publicar una cançó. És molt positiva, en recorda els grans èxits del grup. Es diu Mr. Hayes i és la cançó del dia avui al Supermatí. Doncs sí, ple, so molt positiu amb Mr. Hayes de Texas. De seguida tornem.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Fototorroella.
Tots els divendres tens una cita importantíssima amb Feel the Music i l'Albert Gómez. La millor música caos, deep caos, trends, dance, remember, italo disco. Feel the Music, divendres, d'11 de la nit a 2 de la matinada, a Ràdio Capital de l'Empordà, amb l'Albert Gómez. No t'ho perdis.
Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premi. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Capital. 8 i 18 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, ha recordat als ajuntaments del Baix Empordà que el Pla Director de Protecció de la Costa Brava és plenament vigent. El conseller entén que puguin sorgir dubtes a l'hora d'aplicar-lo i s'obre a buscar la fórmula per esvair aquests dubtes, per exemple, una circular.
Sí, el conseller ha marcat que el planejament és una gran fita que ha sorgit, diu, d'una veritable preocupació pel desenvolupament urbanístic de la Costa Brava, ja molt saturat. A més, el conseller recorda als ajuntaments que el planejament és vigent i que és fruit de moltíssima feina.
És un planejament vigent que ha comportat molta, moltíssima feina. Hi ha hagut una feina de preparació, un abans de pla, hi ha hagut converses amb els ajuntaments, amb tots els ajuntaments, hi ha hagut informació pública i al final hi ha hagut aquesta aprovació del Pla Director de Sòls Sostenibles, insisteixo, una gran fita de protecció del nostre litoral. Per tant, això és planejament vigent, no hi ha dubtes.
Per això Calvet insta els ajuntaments a continuar dialogant per esvair dubtes d'aplicació que hagin pogut sorgir a nivell tècnic. El conseller apunta que davant d'aquestes possibles confusions hi ha mecanismes per concretar l'aplicació del pla director, com ara emetre una circular. Finalment, Calvet entén que interposar un recurs contenciós administratiu forma part de l'ordenament jurídic. Diu que la intenció és aconseguir més diàleg, però que si no és així i finalment hi ha requeriments, els tractaran de manera normal.
Si els alcaldes tenen algun tipus de preocupació, se suposa que de la mateixa manera que fins ara, per poder-lo provar i que esdevingui planejament vigent, hem dialogat, continuarem dialogant i veurem si realment aquí hi ha algun dubte d'aplicació que pugui ser resolta fàcilment, per exemple, amb una circular, que és una manera, diguéssim, de donar a entendre amb els serveis municipals de quina manera s'ha d'aplicar la normativa, insisteixo, vigent i aprovada amb consens per part de tothom.
Això després que ahir 6 municipis del Baix Empordà Empordà denunciessin que el pla director és poc clar i deien no descarten portar-lo als jutjats. Això us ho avançàvem ahir aquí al Supermatí, però ahir vam tenir la presentació oficial d'aquesta intenció i ens ho explica la Paula Balcebre.
Sí, Palafrugell, Castell d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Pals i Calonja denuncien que alguns aspectes del pla director urbanístic de la Generalitat són poc clars i estudien portar-lo als jutjats. Els alcaldes remarquen que no hi ha un criteri clar de la norma en qüestió paisatgística. I això fa que els tècnics dubtin a l'hora de donar una llicència d'obres, que podria comportar una denúncia posterior, tal com assenyala l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes.
Perquè l'otorgament d'una llicència urbanística és un acte reglat. O compleixes o no compleixes. No hi ha marge a la discrecionalitat. No hi ha marge a que ens agradi més o menys un projecte ni en els polítics ni en els tècnics de cadascun dels ajuntaments. I això genera seguretat jurídica. I per això demanem que aquesta norma sigui clara. No volem incórrer en responsabilitats patrimonials que no ens corresponen. Llavors, el que demanem és que aquesta concreció en la norma, que no hi hagi aquesta discrecionalitat que ens pot incórrer en reclamacions patrimonials en els diferents ajuntaments.
L'objectiu dels alcaldes és poder abordar el tema sense haver-lo de recórrer als jutjats i la tinenta d'alcalde de Platja d'Aro, Montse Rovira, explica que han enviat una proposta de modificació per obrir una via de diàleg.
Per tant, també voldríem pensar que la Generalitat ha de ser permeable en aquesta demanda que nosaltres estem fent i que la nostra intenció no és posar pals a les rodes, sinó que el que volem és facilitar al màxim la feina perquè es pugui clarificar això.
Doncs bé, avui al Supermatí podem parlar amb un dels alcaldes afectats i que feien aquesta reclamació ahir, que és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, en Jordi Soler. Senyor Soler, bon dia.
Molt bon dia.
El conseller Calvet ja els ha respost. Els diu que, de moment, el planejament del pla director urbanístic s'ha d'aplicar sí o sí.
Evidentment és un planejament que és vigent i per això nosaltres ja tenim els nostres dubtes i hi ha llicències que estan en aquest moment sobre la taula pendents de que se'ns digui exactament com hem d'interpretar la normativa d'integració paisatgística. Jo celebro molt que el conseller Calvet convidi a fer diàleg, de fet és el que demanem nosaltres, i l'única cosa que esperem és que ens convidin i que ens posin dia i hora per anar-hi.
Més enllà d'aquestes declaracions públiques del conseller, vostès han rebut alguna resposta oficial de moment?
No, cap ni una.
El que sí que es pot dir és que el conseller, quan hi ha qüestions que afecten el territori, que afecten el Baix Empordà, respon automàticament a través dels mitjans. No sé si després això es tradueix en una resposta allò per la via oficial que permeti abordar el diàleg, però sí que hem trobat altres vegades en què el conseller Calvet està atent al que passa aquí al Baix Empordà. Vostès es creuen aquesta opció del diàleg que plantejava el conseller?
Sí, realment la creiem, perquè ahir també hi va haver un moviment per part del secretari general, el senyor Agustí Serra, que posés en contacte amb un ajuntament a veure si hi havia possibilitat de trobar-nos i tirar endavant una taula de diàleg, cosa que evidentment la valorem molt, molt positivament, i evidentment si això es formalitza, doncs tirem endavant, no faltaria més, perquè el que volem és arribar a una solució, perquè a ningú li agrada haver d'anar als tribunals, i senzillament pensem que hi ha coses que es poden millorar molt directament des d'una simple taula de diàleg per clarificar qüestions i sobretot no deixar els ajuntaments a la seva lliure interpretació tota una sèrie normativa d'integració paisatgística que no està gens clara, que porta confusions i sobretot això, que deixa una subjectivitat absoluta dels ajuntaments i dels tècnics municipals la interpretació d'aquesta normativa.
Per tant, ara està sobre la taula un espai de diàleg, una taula de diàleg, eh? Segons el departament ja els ho ha proposat, això.
El departament ahir a la tarda va proposar un ajuntament, que en aquest cas ho va transmetre, la possibilitat de sentar-nos i dialogar, la cosa que celebrem d'una manera molt, molt clara.
El conseller deia, això si cal, doncs es pot resoldre amb una circular. N'hi ha prou amb una circular?
No, evidentment no. Una circular pot ser interpretativa. Nosaltres el que volem, volen tots els ajuntaments, és tenir les idees clares de que quan dictis una llicència d'obres, emetis un informe o emetis una opinió sobre qualsevol plantejament de gestió urbanística, ho facis seguint la normativa. Per tant, no n'hi ha prou amb una circular, sinó que cal que el departament clarifiqui clarament en base normativa de quina manera s'ha d'interpretar aquesta normativa d'integració paisatgística. Si no, ens trobarem amb una afectació, per exemple, el terme de Calonge, que tenia afectacions directes a la línia mar, però clar, ens afecta tot el terme municipal. Sota les Gavarres o dins de les Gavarres també existeix aquesta normativa. Per tant, hi ha una confusió terrible als tècnics municipals, però no d'un ajuntament, sinó de tots els ajuntaments, perquè aquestes, les trobades preparatòries per aquest requeriment, hi han participat els tècnics també, en aquests moments no saben com agafar aquesta normativa per tal de fer els seus informes, per fer i dictar les resolucions que permeten aprovar o no instruments urbanístics i llicències municipals.
És a dir, si ho he entès bé, el dubte aquí és si aquesta normativa, aquest pla director, s'aplica a primera línia de mar només o també en altres zones que no serien literalment Costa Brava perquè no estan a prop de la costa. És això?
No, el pla s'aplica a tot el territori dels termes municipals, dels municipis que conformen, diguem-ne, la Costa Brava. Però aquest és un problema secundari. El problema principal és que la normativa no és clara, deixa la interpretació dels ajuntaments un tema que hauria d'estar absolutament arreglat i normativitzat, i per tant el que no podem acceptar és que en aquests moments nosaltres siguem els únics interpretadors de la norma sense un coixí a darrere i sense la tutela efectiva de la Generalitat a l'hora de dictar aquesta norma.
Clar, és a dir, si estan trobant ja els tècnics, hi ha hagut casos en què no sabien si una llicència es podia donar o no, contradeia aquest pla director.
Sí, i tant que ens n'hem trobat, però és que no només afecta els ajuntaments i els tècnics municipals. Pensi que els administrats els afecta també, perquè deixant la interpretació i sense una normativa clara de com s'ha de fer aquesta interpretació, evidentment els drets dels administrats estan també afectats, i ja no li parlo jo tampoc de les expectatives de valor que puguin tenir les seves respectives finques, que és un dret que evidentment tenen, no? Per tant, no demanem res més que se'ns digui això va d'aquesta manera, s'ha d'interpretar amb aquestes normatives, i a partir d'aquí tothom sabrem que un acte arreglat, perquè recordem que les llicències i els instruments urbanístics són actes absolutament arreglats, i l'única cosa que fan els ajuntaments és aplicar la norma a l'hora de donar o no donar una llicència urbanística, doncs tinguem la normativa per poder-ho fer. No demanem res més que això.
Això.
I en aquests moments, doncs, en tot el tema d'integració paisatgística, s'ha deixat a la interpretació dels ajuntaments el fet de que es puguin tirar endavant o no llicències, amb la qual sense tenir la tutela efectiva de la Generalitat o el paraigua d'urbanisme, com li vulguin dir, se'ns exposa a nosaltres que qualsevol persona que consideri que la llicència ha estat mal interpretada o mal donada per aquesta interpretació, doncs evidentment podem agafar els tribunals i amb una responsabilitat patrimonial, cosa que evidentment no volem nosaltres, i entenc que la Generalitat tampoc ho vol.
Clar, podem parlar, clar, aquesta llicència, o sigui, aquest pla director està aprovat des de fa mesos, perquè s'ha esperat fins ara a presentar aquestes al·legacions quan hi havia un període d'al·legacions reglat?
El període d'al·legacions cada ajuntament el va presentar en el seu moment, i es van presentar qui va considerar-ho les al·legacions pertinents. Es va fer a nivell d'ajuntaments, es va fer a nivell de particulars i es va fer a nivell d'associacions. No s'ha esperat, el termini acabava ahir, i ahir es va anunciar i es va presentar el pla, però ara es va presentar el requeriment previ. Per tant, el que s'ha fet és seguir les passes legals, respectar els terminis, i ara esperarem si aquest requeriment dona els fruits que sincerament esperem els municipis que el van presentar, perquè no al·leguem contra el pla director en si. ja entenem que el pla director hi ha de ser, que s'ha de regular i que en el passat doncs, molt possiblement hi van haver excessos que s'haurien de corregir. El que nosaltres ens queixem i el que nosaltres volem que s'arregli i es reguli és que els ajuntaments tinguin una normativa clara a l'hora de poder interpretar aquesta normativa de paisatgista, d'integració paisatgística, sense discutir la bondat o no del pla director, que d'altra part considerem que tal com estaven les coses doncs pensem que era un bon moment per fer-lo i era un instrument que evidentment era necessari.
Clar, què és el que hauria de passar perquè això arribés als jutjats? Hi arribarem, això? Vull dir, bueno, no hi haurà diàleg?
No ho sé. Senzillament nosaltres el requeriment previ l'interposem perquè no se'ns ha donat cap explicació convincent per part de territori i per tant això ens empeny a posar un requeriment previ. Aquest requeriment previ, evidentment, no és amb l'intenció de després posar el contenciós. Si l'hem de posar, evidentment el posarem, i cada ajuntament o cada municipi decidirà si vol interposar-lo o no. Però el que fem aquest requeriment previ és precisament per provocar que ens trobem, que parlem, que arribem a acords, perquè fins ara, amb les reunions que hi ha hagut, no s'ha volgut clarificar de cap manera les situacions dels ajuntaments ni com hem d'interpretar la normativa. Es pot donar el cas de que, per exemple, tinguem un tècnic municipal avui que interpreta la normativa d'una manera, en vingui un de nou d'aquí un mes i l'interpreti completament diferent. Evidentment, això és un desajust que no pot anar d'aquesta manera. La normativa, l'administrat ha de tenir els drets garantits i ha de saber, com a mínim, a on es pot agafar a l'hora de fer-los valdre. L'Ajuntament el que ha de tenir molt clar és quina normativa ha d'aplicar a l'hora d'aplicar una normativa d'integració paisatgística. Pensi que ja fa més de 2 anys, per part del Departament de Territori, se'ns va venir concretament l'Ajuntament de Calonge, i sé que van anar tots els ajuntaments, se'ns va dir que no es faria cap pas que donés de la mà dels ajuntaments. Posteriorment, aquest 8 d'octubre, amb videoconferència amb la subdirectora general del departament, ens va anunciar que Calonge, concretament Calonge, parlo de Calonge perquè és el tema que jo puc parlar, que Calonge no es tocaria res de la normativa que ja fixava el nostre pla general. I ara ens trobem en que aquest pla director afecta directament a l'hora de poder donar o no donar una llicència o de tirar endavant o de resoldre un planejament urbanístic. Per tant, entenem que abans d'anar al jutjat, cosa que no voldríem anar-hi, el que hem de fer és sentar-nos, aprofitar aquest requeriment que obre la possibilitat de sentar-nos a tots els municipis i arribar a conclusions. I quan parlo de sentar-nos als municipis, no parlo només de la via política, del personal polític, parlo també dels tècnics municipals. Perquè políticament, ja ha vist vostè, que hi havia els ajuntaments de tots els colors. Per tant, sí, no és una qüestió política, sinó és una qüestió de necessitat, perquè tots els ajuntaments, en aquest cas, hem coincidit i ens ha costat molt poc arribar a la conclusió de donar un toc d'alerta presentant aquest requeriment, intentant que ens ascendem a la taula, que intentem resoldre els dubtes que tots tenim, que en el nostre cas són absolutament fundats, i a partir d'aquí mirar d'arribar a una solució.
Ja que ho ha dit vostè, permeti'm la pregunta, però quan deia de tots els colors, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, de quin color és? Perquè no ens ha acabat de quedar clar.
Bé, jo penso que la meva trajectòria és prou clara amb aquest.
Sí, però ara mateix...
I si vostè no el té clar, penso que està ben clar que jo d'aquests moments represento a Junts per Calonge i Sant Antoni. Per tant, com que és un tema que tampoc ve a cuento amb ara, perquè en definitiva vostè m'ha trucat perquè sí, parli en nom de tots els alcaldes que hi van presentar això, entenc, doncs, escolti, el dia que vulgui parlarem del que convingui, però no m'agradaria personalitzar aquí amb la meva persona.
Li volia preguntar també, de fet, tal com havíem comentat, sobre una altra qüestió que afecta el seu ajuntament, que és una victòria política del seu govern, que és l'acord amb la policia local de Calonge després que anunciessin que deixarien de fer hores extres. Doncs ara ja tornarà a fer hores extres amb un acord. M'agradaria que em pogués explicar les característiques d'aquest acord, que és el que s'ha acordat amb la policia.
Bé, en primer lloc li diria que això precisament és fruit d'una taula de negociació i que no hi ha aquí ni vencedors ni vençuts. Es tractava de sentats a discutir diferents qüestions. L'Ajuntament va fer una proposta que ja l'havia fet amb anterioritat i que en el seu moment es va acceptar amb 4 o 5 matisos que són els que van portar una mica més de temps, però que diguem-ne que no hi va haver excessius problemes perquè ens poséssim d'acord sobre la base de les primeres de la primera proposta que va fer l'Ajuntament. La policia local de Calonge és una policia veterana, està ben estructurada, és una policia que ens coneixem des de fa molt de temps i penso que ja tots són grandets per quan hi ha un problema sentant-se a la taula i no haver d'acudir diguem-ne, i perdó de vostès de la premsa, però titulars de la premsa que fan algun sindicat per pressionar, perquè això en tota sinceritat serveix de molt poc. El que sí serveix és sentar-se, discutir els problemes, mirar d'arreglar-se i finalment trobar una solució que en aquest cas va ser molt ràpida.
Com valora els... ara volia calcular els mesos que porta d'alcalde de nou, però ara no m'ha sortit la xifra ràpida, però és alcalde des de l'octubre, amb un pacte amb diversos partits. Com està funcionant tot l'engranatge entre els partits?
Bé, l'engranatge entre els partits funciona bé, jo diria que funciona molt bé, perquè aquí no s'entén la política municipal si parlem de partits. Parlem de persones, els que estem al govern, som 9 persones que hem coincidit, alguns no ens coneixíem de res i hem descobert a veritables treballadors públics i a veritables gent que s'hi pot confiar i que hem esdevingut amics i que, per tant, tot el que és la política partidària, tret de les qüestions de consciència o les qüestions, diguem-ne, de política més de caire independentista o de caire de política general, amb la resta anem tots a una i amb aquesta hi ha llibertat de vot perquè cadascú pugui pensar segons la lliure consciència. Sobre aquesta base s'ha edificat un govern que d'aquests moments portem 6 mesos i escaig, un govern que hem tornat a posar Calonge allà on mereixia després d'un any i mig d'un trasbals terrible, i la gent, pues, senzillament i sincerament, doncs ho ha notat, ho ha celebrat. Tenim constants felicitacions de la manera com s'ha girat la truita i com amb una actuació immediata des del mateix mes d'octubre vam posar en ordre no només el que era la casa, sinó més a més tot el que era el municipi, i en aquests moments puc dir que estem preparats al nivell que hi estàvem als començaments del 2019. És a dir, després de passar un petit desert, si m'ho permet així, les mesures que van trobar a l'Oasi han permès que en aquests moments tornem a estar en primera línia de foc.
En primera línia de foc, diu vostè, i a més ja preparant-nos per aquest estiu que pinta que serà massiu, si ens hem de refiar de com va ser la Setmana Santa. A Calonge i Sant Antoni també vau tenir aquesta sensació d'aquesta massivitat?
Sí, realment jo sincerament donat i el fet de que no hi havia masses turisme estranger, propietaris estrangers, perquè nosaltres majoritàriament som propietaris d'apartaments, vam veure una invasió de, diguem, nacionals com jo no recordava en una Setmana Santa de les darreres.
I és partidari d'ara tornar al confinament per vegueries?
Miri, jo, sincerament, el que sóc partidari és que hi hagi una política clara. El que no es pot fer és deixar obrir per Setmana Santa i després tancar. Que hi hagi uns criteris clars, perquè l'empresariat, sobretot, i més ara, ha d'agafar personal, ha de comprar, hi ha una sèrie de coses que ha de fer, que li posem la mel als llavis ara per Setmana Santa, que han treballat moltíssim, no només aquí a Calonja, sinó tota la Costa Brava s'ha treballat moltíssim, i just després i tornem a estar com estaven abans. Això provoca un desànim terrible. La gent ha treballat i ha complert en totes les mesures que se li han demanat, estic parlant per part d'hostalers i restauradors i botigues, tothom ha complert fil per randa del que se li ha demanat, i en canvi es troba que la normativa fa una sèrie de vaivents que no els permet tenir clar de quina manera hauran d'afrontar aquest estiu, un estiu que, com vostè ha dit, es preveu exitós, es preveu amb molta i molta gent, perquè la gent té ganes de sortir, la gent necessita sortir, la gent ha complert en totes les mesures que li han anat donant, de casos molt, molt esporàdics, i per tant la gent també mereix un respecte amb aquest tema. Per tant, el que sí demano és una normativa que sigui clara d'una vegada per totes, que les coses es tinguin en compte també amb els municipis. Jo recordo que fa cosa d'un parell de mesos, precisament Sant Feliu, Platja d'Aro, Santa Cristina i Calonja van fer un manifest conjunt també demanant que el Procicat demani l'opinió també dels municipis a l'hora de fer tancaments.
I això no ha passat.
En aquest moment estàvem en tancaments de comarcals, ningú s'ha posat en contacte amb nosaltres, però sí que volem bé que el tancament aquest es faci per vegueries, perquè sempre deixarà que la gent tingui una mobilitat molt més clara, molt més evident, i que pugui, per exemple, des de Calonja puguem anar a l'escala, cosa que, per exemple, estant a l'Alt Empordà, doncs no podem fer, el qual no deixa de ser una mica absurd.
Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició, com sempre.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Seguim parlant d'ordenació del territori amb altres notícies. El jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona ha ordenat la paralització de les obres de construcció del Puigmont Cal, una de les zones més criticades per les entitats ecologistes. Concretament, la construcció a l'avinguda Puigmont Cal número 27 a Begur. També ha suspès la llicència d'obres concedida per l'Ajuntament de Begur. Han explicat l'entitat Sosa Aigua Freda, Salvem la Costa de Begur, Ecologistes en Acció de Catalunya i la Federació SOS Costa Brava.
Eduard Arribot, que és l'advocat de SOS Costa Brava, ha explicat a Ràdio Capital que estan molt satisfets.
Que hi havia un hàbitat d'interès comunitari prioritari, que s'afectava una zona boscosa i una pineda mediterrània amb substrats dunars. Bé, hem hagut d'anar al contenciós administratiu perquè finalment s'hagi donat la raó. Confiem que ara l'Ajuntament garantirà que s'aturin aquestes obres i no atorgarà cap altra llicència d'obres en aquest vessant superior del Puigmont Cal que s'ha de preservar.
Tot i així, Maite Selva, l'alcaldessa de Begur, ha dit que no és una sentència, sinó una interlocutòria de mesures cautelars. Per tant, faran la paralització cautelar de les obres a l'espera de la sentència definitiva i, de moment, el que han fet ha sigut presentar un recurs d'apel·lació d'aquesta interlocutòria.
Però ens plantegem, a veure, no està desclassificat pel pla director aquest sector, no l'han desclassificat, per tant, només demanen alguna cosa de modificació i treballarem en aquest sentit, però la llicència quan es va donar l'abril de l'any passat i no hi havia ni el pla director, no estava ni aprovat ni estava publicat, que això ha sigut el gener i el febrer del 2021. Per tant, nosaltres considerem que la llicència està ben donada.
Aquestes obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la part més alta del vessant del Puig de Montcal han sigut molt polèmiques i han estat en el punt de mira de les entitats ecologistes des del 2019, que sempre havien defensat que aquesta part superior estava inclosa a l'EIN Muntanyes de Begur, per tant tenia especials valors naturals i presentava hàbitats d'interès comunitari prioritari que exigien la seva preservació. Les obres consistien en un habitatge unifamiliar de dues plantes i una planta soterrani amb un volum independent de garatge i amb piscina, que es situen en uns terrenys amb un gran desnivell de fins a 18,4 metres dins la parcel·la. Terrenys amb cobertura boscosa, pendents superiors al 20% i amb gran visibilitat.
Doncs sí, unes obres molt polèmiques, tot i que sigui un xalet concret i no estigui a primera línia de mar, sí que es veu des del mar i realment doncs, les entitats ecologistes n'havien fet una gran crítica d'aquestes obres. Les entitats van fer diverses accions per intentar aturar-les, però l'Ajuntament va desestimar el recurs de reposició, aquesta petició per paralitzar les obres, i va confirmar la llicència d'obres atorgada l'any 2020.
Per això, aquest mes de març del 2021, la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya va interposar un recurs contenciós administratiu impugnant la llicència d'obres i va sol·licitar al jutjat contenciós de Girona l'adopció de mesures cautelars, la suspensió de l'eficàcia de la llicència i la paralització de les obres. Ara, el jutjat ha donat la raó a Ecologistes en Acció pel que fa a aturar les obres d'edificació i a considerar que en aquest cas l'interès superior a protegir és el medi ambient, tot acordant suspendre l'eficàcia de llicència d'obres.
Monells, a Cruïlles, Monells, sense el Sadurní de l'Heura, l'alcalde Dani Encinas reclama que es compleixi d'una vegada per totes la sentència de buidatge de l'abocador.
Ahir vam parlar amb en Dani Encinas, l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, sobre l'abocador de Vaca Morta que ha generat molta expectació recentment a causa de la vinculació d'aquest amb el cas Pujol. Respecte a les queixes ambientals, l'alcalde ha explicat que intentaran que s'apliqui la sentència que obliga a buidar l'abocador de manera ràpida i causant els danys mínims. Afegeix que hi ha dues dates clau en aquest procés. La primera, l'any 2000 i la segona, 2003.
Que és que nosaltres estem demanant que es buidi perquè és quan es va formar l'abocador, i l'altre és el que diu la Generalitat, que és del 10 de juliol del 2003. Així és, hi ha una diferència d'uns 3 anys, que el que comporta és que si es fes el buidatge a partir del juliol del 2003, encara hi quedarien restes. La sentència és ben clara, i és que s'ha de buidar tot l'abocador.
L'alcalde del municipi explica que serà un procés llarg que requerirà d'un nou pla ambiental i d'un estudi previ. I aquest buidatge generarà un gran impacte en els municipis veïns, tot i que l'Ajuntament prohibirà que els vehicles transitin per la zona urbana.
Que hi haurà un trànsit de camions que aixecaran pols a l'atmosfera i unes olors que no sabem quina repercussió tindrà. Nosaltres des del consistori els vam notificar que malauradament no poden passar, no deixarem que passin per l'organització, que és el camí més ràpid per arribar a Vaca Morta, i per un camí que l'accés per camions està prohibit bàsicament perquè hi ha perill d'esllavissades, i és un camí asfaltat des de fa relativament poc, sí, i que és estret i pot comportar un embús, l'única sortida que actualment tenim a l'organització.
Finalment, pel que fa a la iniciativa de l'oposició d'investigar Josep Maria Tost, director de l'Agència Catalana de Residus, per intentar travar el projecte de buidatge, Encinas no es vol pronunciar al respecte i reitera que el seu objectiu és que es compleixi la sentència per netejar l'abocador.
Doncs ja que som a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, ens quedem a les Gavarres. I és que el Consorci de les Gavarres es planteja situar punts d'accés al massís de les Gavarres, però en cap cas es planteja restringir l'accés.
El Consorci de les Gavarres ordenarà l'accés al massís creant diversos punts d'entrada per canalitzar l'afluència de visitants, que han anat a més amb la pandèmia. De moment, però, no es planteja aplicar restriccions, sinó que l'objectiu és fer pedagogia sobre què es pot fer i què no un cop s'entra l'espai natural. Els visitants han de ser conscients que amb determinades actituds malmeten el massís, ens ha afirmat el president del Consorci, Pau Preses. Ordenar els usos i accessos a les Gavarres és precisament un dels objectius que recull el pla estratègic del Consorci fins al 2025. Entre d'altres, també es vol potenciar la coordinació entre municipis i crear un cos de voluntaris per preservar-lo.
En tot cas, això és un tema que s'ha anat treballant i s'ha treballat sobretot a partir d'aquesta situació, com he comentat, que ha generat la pandèmia i els confinaments comarcals o municipals. En tot cas, la voluntat del Consorci, com explicava, no és posar una barrera d'accés en algun dels espais, sinó que és precisament que aquells usuaris dels espais que entrin en l'espai natural protegit de les Gavarres tinguin les eines, tinguin el coneixement, tinguin sàpiguen d'entrada què poden, què no poden fer per no malmetre el que és un espai natural.
Doncs ja ho sabeu, aquest és el futur que espera el massís de les Gavarres. Ara expliquem diverses notícies relacionades amb la cultura. Per exemple, que entre el 30 d'abril i el 2 de maig, és a dir, el cap de setmana que ve, no l'altre, Palafrugell torna a acollir el Festival Flors i Violes. Aquesta 12a edició serà diferent a causa de la pandèmia, totalment adaptada a la situació actual, però amb decoracions i espectacles que es podran gaudir amb seguretat. A més, Ràdio Capital tindrà un paper actiu en programació especial i entrevistes en directe al nostre estudi al Centre Comercial Cavallers. Eugènia.
Sí, us convidem a visitar-nos durant el cap de setmana per veure també la decoració del Centre Comercial. Aquest any, per primera vegada i conjuntament amb l'àrea de cultura, s'organitza el primer concurs Palafrugell Canta, un concurs per donar a conèixer el talent musical de joves del municipi. Aquesta és la gran novetat. Entre tots els participants, els finalistes tindran l'oportunitat de tocar a l'escenari que està als forns durant el cap de setmana del Festival Flors i Violes, ajudant-los així a promoure i difondre la seva música. El premi pel guanyador serà l'enregistrament d'un EP. En aquesta 12a edició destaquen les actuacions de Judit Nederman, Ramon Miravet o l'Orquestra Diversiones i pels més menuts, el Pot Petit.
Doncs sí, i a més, molt interessant el cartell d'aquest Flors i Violes del 2021. Si el voleu veure sencer, doncs podeu entrar a la nostra pàgina web radiocapital.cat i recordeu, nosaltres estem preparant tot d'actes pel Flors i Violes des del nostre estudi a Palafrugell, al Centre Comercial Cavallers, un centre comercial que decorarem especialment per l'ocasió. Serà un dels escenaris del Flors i Violes amb la decoració que està preparant la nostra companya Alba Conillera. I si us agrada l'art, heu de saber que s'està celebrant el Dia Mundial de l'Art. Va ser ahir, però encara es mantenen activitats per part d'alguns ajuntaments i entitats del Baix Empordà que organitzen això, activitats aquests dies. Per exemple, comencem a Palafrugell.
Espais emblemàtics com plaça...
No és aquest tall el que volem sentir, és aquest, ara mateix.
Palafrugell celebrarà aquest Dia de l'Art amb diferents activitats. El Museu del Suro farà un taller de pintura relacionat amb l'exposició Josep Puig Pinzellades per saber què pintava, quin material utilitzava o quan i per què comença a pintar l'artista palafrugellenc. L'activitat serà aquest proper dissabte, dia 17 d'abril, a les 6 de la tarda i és gratuïta, però cal reserva prèvia. I això no és tot, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell tindrà les portes obertes també aquest dissabte, 17 d'abril, amb motiu del Dia Mundial de l'Art.
Següent municipi, anem a Torroella de Montgrí.
L'Aula d'Arts Plàstiques de Torroella també celebrarà aquest Dia de l'Art aquest dissabte. Ho farà amb una videoconferència a càrrec del creador i pedagog Josep Maria Compte, anomenada Art i Natura, la selecció àurea i l'espiral logarítmica. Es podrà seguir a les 6 de la tarda a través de la plataforma Jitsi Meet.
I seguim amb Sant Feliu de Guíxols.
A Sant Feliu es farà una exposició col·lectiva i oberta als jardins del monestir. Serà el proper diumenge 18 d'abril entre les 11 del matí i les 8 del vespre i acollirà les obres de més d'una vintena d'artistes locals. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament avancen que serà un espai amb una ambientació i una qualitat artística úniques.
I des de la Bisbal, el Terracota Museu torna a participar al Dia Internacional de l'Art.
Serà des d'avui divendres amb una edició mixta que alternarà actes presencials i virtuals. L'actual situació sanitària obliga a modificar el format del Dia Internacional de l'Art, que malgrat tot es podrà celebrar des d'avui dia 16 i fins al 18 d'abril amb la inauguració de dues exposicions al Terracota Museu. Avui mateix dia 16, a partir de 7:45 del vespre, està prevista la inauguració d'una exposició temporal a l'Espai La Peixera del Terracota Museu. Es tracta d'una mostra de la Factoria de Núvols, un col·lectiu de ceramistes que entre els anys 2005 i 2011 van recórrer el territori amb l'objectiu d'apropar l'art de la ceràmica al gran públic. A través de diferents accions i performances van aconseguir treure del taller la cocció ceràmica, explorant camins poc transitats. D'aquí ve el nom de l'exposició, Camins poc transitats, la Factoria de Núvols. Els espectacles als quals es refereix l'exposició es basaven en la narració d'històries, tot mostrant en directe l'interior d'un forn. El públic assistent podia gaudir de les peces roents al ritme de la música i veure com s'anaven modelant les ceràmiques a temps real. L'eix central de l'exposició és una selecció de peces realitzades durant els seus espectacles i un audiovisual amb entrevistes als components d'aquell col·lectiu. Es podrà visitar fins al dia 11 de juliol i per l'acte inaugural d'aquest vespre cal reservar cita al telèfon 972 64 20 67 o a l'adreça terracotamuseu@labisbal.cat, ja que l'aforament serà limitat. El museu també anuncia, en paral·lel, la inauguració d'una visita guiada virtual a l'exposició temporal Díaz Costa, ceramista. A través d'un audiovisual, el comissari de l'exposició, Xavier Roques, desgranarà la vida i obra d'Eusebi Díaz Costa, un dels ceramistes bisbalencs més destacats de mitjans del segle XX. El vídeo es podrà visitar també des d'avui mateix a les 10 del matí en el canal de YouTube del Terracota Museu.
Gràcies, Sergi. De seguida repassarem tota l'agenda d'activitats culturals que tenim aquest cap de setmana al Baix Empordà, abans, però... Recordareu que aquest dimarts us vam parlar d'una campanya de donació de sang que es fa a Verges, que a més ens en van parlar els alumnes de quart d'ESO de l'Institut de Verges, perquè l'estaven promocionant en el seu treball, en un treball de classe. De fet, ara els tenim al telèfon perquè ens expliquin de què va aquest grup, de què va aquest treball i com va anar aquesta donació de sang. Per això podem parlar amb la Sandra. Què tal, Sandra? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar, precisament, aquesta campanya de donació de sang de dimarts a Verges?
Doncs va anar molt bé, ja que les donacions van pujar bastant respecte a l'últim cop que es va fer, que va ser el 2019. L'any passat no es va poder fer, ja que va haver-hi el tema del Covid, llavors no es va fer. Però l'últim any va haver-hi 32 persones donants, i aquest any érem quasi 50, van ser 39 persones, vull dir 49, perdó, les quals 5 ja donaven per primer cop, llavors va ser un pas bastant bo.
I com és que serà que 4 alumnes de Verges esteu promocionant aquesta donació de sang? És un treball de classe?
Sí, sempre a quart d'ESO, a l'Institut de Francesc Cambó, fa un servei comunitari i ens donen diversos projectes per escollir. Llavors, aquestes 4 persones que estem fent aquest treball ens vam decidir més per aquest treball, ja que ens va... Mm-hmm. Bueno, vam pensar que seria com una bona opció per poder escollir. Mm-hmm. Volíem conscienciar la gent que donar sang és un acte molt bonic, ja que no et costa res i, a més, salves vides.
Clar, i què heu de fer en el treball? Heu de promocionar-ho? Heu d'aconseguir que hi vagi gent?
Bé, doncs sí, perquè, a més, ho fem en un poble que és Verges, que és un poble bastant petit, on no va molta gent a donar. Llavors, el nostre objectiu era fer la màxima publicitat possible, perquè així vingués, doncs, molta gent a poder donar sang.
Uh-huh. I per tant, això, repte aconseguit, no? Entenc.
Sí, sí, sortim bastant bé.
I ara què haureu de fer amb tot això, amb aquest treball?
Doncs bé, farem com una presentació i ho explicarem als altres alumnes perquè així sàpiguen el treball que hem fet i el resultat que hi ha hagut gràcies a això.
Bé, doncs mira, nosaltres encantats de poder, per una banda, de poder donar el nostre gra de sorra en què la gent doni sang i després posar el gra de sorra en què tingueu bona nota al treball, també. Això també ens ho agraireu, no? Doncs, escolta, moltes felicitats per la iniciativa i que n'hi hagi moltes més com aquesta.
Vale.
Que tinguis molt bon dia, Sandra. No sé si s'ha tallat, en tot cas anirem acabant el programa, el supermatí d'avui. I ho farem amb l'anàlisi de l'agenda que tenim per aquest cap de setmana al Baix Empordà, i ho fem amb en Roger Ram. Comencem les propostes d'aquest cap de setmana a Palamós, Roger.
Aquest dissabte a les 5 de la tarda el Museu de la Pesca de Palamós organitza una nova visita guiada on a través d'un pròleg audiovisual i de 5 àmbits descobrireu diferents aspectes d'aquest ofici, des dels seus orígens mil·lenaris fins a l'actualitat, els peixos de la mar, els espais de la pesca, els oficis relacionats amb el mar, la vida quotidiana dels pescadors, les embarcacions, els ormeigs, les tècniques i la tecnologia, entre molts més temes